al Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Hola, avui comencem el Rodamón doncs amb una notícia trista. És la mort sobtada de la mare d'un company nostre, un company del Rodamón, de l'Irineu Castillo, l'home que més sap de castells de Catalunya i també de curiositats de la seva ciutat d'Hospitalet. Avui l'escoltarem dins del programa, però és un, avisem que és una gravació que ja teníem. Irineu, de tot cor, de tots els companys de la ràdio, ho sentim molt, t'acompanyem al dol i torna quan vulguis, quan tinguis força, aquesta segona casa que és el Rodamón per tu. I anem amb més notícies, ja d'un altre caire. Aquesta setmana doncs, ha tingut lloc l'encesa de les llums de Nadal a Barcelona i altres ciutats. Ja sé que hi ha molta gent que diu que no es gasta calés amb enllumenar la ciutat i que potser ajudin més aquests que no poden tenir o no poden pagar la llum. Sí, ja ho sé, però pensem també que moltes d'aquestes il·luminacions la paguen els comerciants doncs per veure si poden aconseguir unes vendes importants aquests dies abans de Nadal. A la plaça Sant Jaume no hi haurà, no hi, avisem, no hi haurà el pessebre. La Ada Colau ens amenaça amb una nova idea, ja veurem què surt allà a la plaça Sant Jaume. Bé, doncs, a Hospitalet del Llobregat hi ha una mostra gastronòmica fins al diumenge que es diu Platillos o Platets. Es tracta d'un concurs de tapes que els restauradors de l'Hospitalet volen doncs, promocionar. Hi ha tres premis, un a la millor tapa, un a la millor presentació i un altre a la més econòmica. Doncs vinga, a provar Platillos a Hospitalet del Llobregat. I ara parlem de Lleida, que diuen molta gent, que molts oïdors, que no parlem gaire de Lleida, que parlem molt del Maresme i de Barcelona. Doncs Lleida, ja mà sí que parlem de Lleida. S'està acabant ja, encara podeu gaudir d'uns concerts de tardor en jazz a Lleida, Lleida Capital. També a Lleida Capital hi ha la fira Lleida Antic, on podeu triar i remenar coses d'antigualles, allò que ara es diu festes de l'antic. Doncs a veure què trobem per allà a Lleida, que es pugui fer petxoca. A les comarques de les Garrigues, com no, doncs la promoció de l'oli, les festes de l'oli, la fira de l'oli, i també una que no està a Lleida, que és a Piera, però també que promocionen els olis de la comarca. Notícies de tot arreu. A Hostalric, l'Ajuntament i el Comerç s'han ajuntat per doncs, promocionar que anem a comprar coses abans de Nadal a Hostalric. I tantes coses que podríem dir. Doncs ara anem a escoltar la contraeditorial del nostre company Josep Dalmau. Endavant, Josep.
Hola, què tal, amigues i amics? Bé, l'altra setmana ens van quedar amb l'amenaça del meu cunyat d'explicar-nos la faula del gat, arrel del tema d'aquesta nova llei sobre els animals de companyia que aprovarà el govern. Doncs ja està aquí. No, la llei no, la faula. Jo no volia, però davant de la insistència familiar, jo li dic que l'expliqui ell mateix. No tinc doblador, ja ho vaig dir l'altre dia, però ell diu que no serveix per parlar a la ràdio. Bé, ni per parlar a la ràdio ni... Bé, vinga. Va, com sabeu, una faula és en castellà una fàbula, que és com un conte del qual se'n treuen o s'intenten treure ensenyances. Vinga, va, som-hi, que els moments dolents, quan més aviat passin, millor. Diu que en una casa d'una urbanització hi vivia una parella. Ella es deia Elena, i ell... I ell... Ja no me'n recordo. El cas és que tot anava perfecte fins al moment en el qual ella va decidir adoptar un gat. El noi, diem-li Joan, se li complicà l'existència, doncs el gat ja d'entrada li agafà mania i sempre l'esgarrapava o intentava. És a dir, per no allargar-nos massa, li complicà del tot la vida i la convivència amb l'animal es feia insuportable. Aquest gat sempre tenia el costum de pujar-se al que en català diríem ampit o poet de la finestra, poiete en castellà. Ara entenc per què en Serapi, el meu cunyat, la volia explicar en castellà. Vaja, el que jo de petit anomenava padrís de la finestra. I aquí ho seguirem anomenant així, val? Al cap i a la fi l'explico jo, per igual. La qüestió és que el gat sempre es posava en el mateix lloc i a la mateixa finestra observant el món com si ell en fos el rei. Un dia, en Joan ja no pogué més i va arreplegar el gat portant-lo amb el cotxe a uns 100 quilòmetres lluny i deixar-lo per allà. Quan tornà a casa, increïblement, va tornar a trobar el gat assegut tranquil·lament al pedrís de la finestra. «No pot ser», va pensar, «la pròxima vegada el portaré més lluny». I així ho va fer, el portar a 200 quilòmetres. Però, al tornar a casa, el gat tornava a estar assegut al pedrís de la finestra. Fins que un dia va anar molt més lluny, a un bosc molt atapeït d'arbres, tan atapeït i complicat que se n'adonà compte que ell mateix s'havia perdut. Agafà el mòbil i trucà a la seva parella. «Elena, pots mirar si el gat està en el pedrís de la finestra? Si és així, pregunta-li com cony ha sortit del bosc aquest, que jo estic perdut».
El grup dels rumbes, los Manolos, doncs ens avisa de que abans de Nadal faran un concert, un altre més, a la Pedrera de Barcelona, a l'edifici de la Pedrera, i faran un concert de rumba amb ajut a una associació de voluntaris que es diu REMS. En aquesta ocasió presentaran una rumba nova, es diu Som com som, i ens l'ha volgut presentar aquí al Rodamón. Doncs escoltem, los Manolos, Som com som.
Thank you. tribunes de llum i claror, breus instants de foscor. Una flor no fa primavera i el teu somriure m'allibera. Moments passats, qui sap on som, i el present és un regal. Dóna'm la mà,
ai, dóna'm la mà,
no tinguis por,
ai, que no tinguis por,
caminarem,
ai, caminarem,
ai, vora la mar.
Som, 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 gent que la vida estima, persones com tu o jo.
Mira què vols saber, jo t'ho explicaré. Aquell que no hi ha pressa, quan conversem, que som dels rems i us estimem.
Aquest dissabte, a la tarda, tindrà lloc al Museu del Càntir d'Argentona una visita comentada a l'exposició que s'està donant a terme de la Catherine Lorton. L'exposició porta com títol Consciència Onírica i volíem parlar una mica, que ens fes 5 cèntims, del que podem veure en aquesta exposició de la Catherine Lorton. Per això hem volgut parlar amb el director del Museu del Càntir d'Argentona, Oriol Calvo, i ell ens informa i ens diu, ens fa 5 cèntims del que podrem veure.
En aquesta exposició de la Catherine Lorton, que es diu Consciència Onírica, podrem veure, lògicament, els gravats d'aquesta gran artista, que jo crec que s'està consolidant com una de les artistes, jo crec, importants de la nostra comarca, i és per això que la vam seleccionar en el Museu del Càntir per fer aquesta exposició. Ella, la Catherine, utilitza la tècnica del gravat i l'abstracció com un llenguatge per explicar-nos la seva percepció de la realitat. La mostra compta també amb una selecció de gravats il·luminats a mà, peces úniques que són d'una gran estètica cromàtica, com podrà veure la gent que vingui, o si ja han vingut, doncs ja ho haurem vist, no? I aquesta exposició, ens diu l'artista, parla dels aspectes abstractes de la meva percepció de la realitat, la que manca de lògica, la que no té una estructura temporoespacial, la que no té indicadors que permetin establir distinció entre passat, present i futur. És la materialització dels mons imaginaris i de la poesia dels temps viscuts en la transformació d'un element real a l'imaginarium. Ella, la Catherine, és una artista molt ben formada. Ella va entrar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona el 1987, després va estudiar escultura i ceràmica artística a l'Escola Pau Gargallo de Badalona, i aquest any, precisament 2021, ha entrat a formar part de la col·lecció del gran col·leccionista Lluís Bassat. O sigui que és una artista que està, jo crec, picant molt fort en l'àmbit artístic, no només de la comarca del Maresme, sinó ja m'han arribat informacions de que se l'està tenint en compte a molts bons nivells. Per tant, no us perdeu aquesta visita guiada. Moltes gràcies.
I ara Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de Dosrius. Estem dins la tardor. Encara que la tardor és una bellesa, perquè tot el paisatge canvia de color. Ens entra dins nostre una dolça melangia que ens fa enyorar dies d'estius millors. També per dins nostres vides ens arriben dies de càlida o trista tardor. Recordem estius i primaveres tendres que el pas del temps ens ha deixat al cor. Ara ja hem arribat a la tardor hivernenca, però el fred no ens congelarà el cor, perquè tenim dins nostre calor de primavera, a on es conserva l'escalfor de la mort. Tenim esperança que com el sol retorna i cada dia ens arriba i escalfa de nou, tornarà a esclatar l'alegre primavera que, com tots els ocells, tornarem a cantar de nou per al poble de Dosrius.
Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
Aquest dijous, i coincidint amb el Dia Internacional per Eliminar la Violència envers la Dona, s'ha presentat i s'ha inaugurat la temporada al Teatre Tantarantana del barri del Raval de Barcelona de l'obra Tòmbola. Tòmbola, que és una comèdia musical en què una núvia s'escapa abans d'entrar a l'altar, abans de consumar el matrimoni, doncs s'escapa cap a una estació d'autobús cantant cançons de la Marisol. Nosaltres hem volgut saber, doncs, el perquè d'aquest títol de Tòmbola, i el lligam que pot tenir la protagonista amb la Marisol o la Pepa Flores. Doncs anem a saber-ho. La companyia Gespal Cap és la que ho representarà fins al dia 12 de desembre, i la Maria Ramírez, que és l'autora i directora de l'espectacle, d'aquesta comèdia més romàntica, més musical, ens explica per als amics del Rodamón de què va l'obra.
Hola, sóc la Maria Ramírez, directora i dramaturga de Tòmbola, de Gespal Cap, un monòleg musical que explica la història d'una núvia que s'està fugant. Tòmbola, la protagonista d'aquesta història va explicant doncs, les seves relacions fallides i mentre ho fa va cantant temes de Marisol. Canta Tòmbola, com d'aquí el títol. Corazón contento, estando contigo, me conformo. I alguna vez, ahí lo dejo perquè vingueu i serà sorpresa. I us preguntareu, i per què cançons de Marisol? La història d'aquesta núvia a la fuga i la història de Marisol van una mica en paral·lel. La protagonista de Tòmbola, quan era petita, era molt fan de Marisol i ha viscut amb les seves cançons i amb les seves pel·lícules. I la imatge que té de Marisol és la que tenim tots, la de la nena prodigi que canta pel·lícules i molt simpàtica, fent moneries. I així ha crescut ella, amb aquest tipus d'imaginari al seu voltant. De gran, passejant pels encants, troba una revista amb Marisol a la portada. Li fa il·lusió, la compra i s'adona que darrere de Marisol hi ha una persona, hi ha una dona que es diu Pepa Flores. Aquest fet la fa reflexionar molt i la fa prendre un seguit de decisions perquè s'adona que la seva realitat no és tan diferent. A nivell social sentim aquesta espècie de necessitat de complir unes expectatives que serien trobar parella, normalment que aquesta parella estigui formada per un home i una dona, que després hi hagi de seguida una convivència, que hi hagin fills i que tot segueixi un ritme normatiu. Què passa? Que això de vegades xoca molt amb el que tu sents per dins, perquè hi ha moltes formes de relacionar-se, hi ha moltes formes d'estimar, hi ha moltes formes de veure la vida i de voler viure-la i no sempre són correctes a ulls de tothom. I això a vegades és difícil perquè les persones doncs, el que volem al final de la vida és encaixar i a vegades acabem fent coses que no sentim. Tòmbola, tòmbola. Aquesta idea a mi em va sorgir de preguntar-me jo mateixa què podria portar una persona a realment prendre aquesta decisió tan extrema quan has tingut molts moments, no?, per dir-li a la teva parella: ostres, doncs mira, em sap molt greu, no vull seguir, moltes gràcies per tot, fins la propera, ja ens veurem. Espero que vingueu per descobrir-ho, perquè si us ho dic és un spoiler, però a mi l'única cosa que se m'acudia és que no ha tingut més remei, que no ho ha pogut fer d'una altra manera, i per això ho ha fet així, i ja està. Tómbola, dins de què és un musical i és un monòleg i parlem de forma molt distesa, vol ser a més una reflexió de temes com l'abús de poder, la toxicitat dins les relacions, les dinàmiques abusives, fins arribar al tema que a mi em pertorba, que és la violència masclista. El que volem al final és donar un missatge esperançador, i aquesta núvia que vol buscar una nova vida, ho vol fer des de la força i des del power, d'acomiadar-se del que li ha estat passant.
A l'Hospitalet de Llobregat, por el mero hecho de haber sido considerado una ciudad dormitorio en los arrabales de Barcelona, se le ha negado repetidamente el pan y la sal de tener derecho a tener una historia propia. La imponente sombra de la ciudad condal ha hecho que lo que pasaba en un terruño a unos pocos kilómetros, en tanto que no pasaba en la capital, fuera considerada menor o, cuando menos, irrelevante. Ello ha hecho que sus propios habitantes sepan más de lo que pasó en la ciudad vecina, por irrelevante que sea, que los hechos que acaecieron por donde pasea cada día, por trascendentes que sean. La cual cosa, si lo vamos a pensar, no tiene ni pies ni cabeza. En Memento Mori ya he explicado numerosas de estas historias desconocidas, pero, como el grueso del vecindario hospitalense continúa sin conocer su propia historia, con este artículo iniciaré una serie dedicada a intentar explicar brevemente la historia de cada uno de los barrios de esta, en apariencia, ciudad sin historia que es Hospitalet de Llobregat. Y para empezar, me dedicaré al barrio del centro, Centra, en catalán, origen del nombre de Hospitalet. Que el centro urbano de una población se encuentra a unos pocos metros de la linde con el municipio vecino es algo que, como mínimo, llama la atención. Y es justo eso lo que pasa en Hospitalet, habida cuenta que el centro histórico, administrativo y económico de la ciudad se haya enganchado al término de Cornellà de Llobregat. Una curiosa disposición descentrada cuyo origen se remonta a la época de los romanos. Ahí es nada. Efectivamente, si bien la ocupación humana del llano de Barcelona y el samontà de Hospitalet fue intensa desde mucho tiempo atrás, como lo atestiguan los rastros de los silos iberos de la Torrasa, fue con los romanos que todo el espacio entre Llobregat, Collserola y el Besòs se convirtió en una zona agrícola de primer orden. Barcelona era la capital, aunque primero lo fue Badalona, pero todo el resto de terreno fue gestionado por centros agrícolas que, como las posteriores masías, se dedicaban a sacar provecho económico a estas tierras. Ello hizo que el espacio que hoy consideramos Hospitalet estuviera ocupado por villas más o menos aisladas que se organizaban alrededor del ramal de costa de la Vía Augusta, aprovechando los fértiles terrenos que va creando un delta del Llobregat en expansión. En la zona de Santa Eulàlia, alrededor de la actual ermita de Provençana, había un primer núcleo romano, y en un lugar indeterminado de lo que es hoy la calle Chipreret, otro núcleo conocido en latín por Quintiano. Nombre que se cree provendría de Quintius, posible colonizador romano de la zona. Con el pasar de los siglos, el asentamiento agrícola de Quintiano, o Quinsà en catalán, se estabiliza como dependiente de la parroquia de Provençana, que gestionaba todo el territorio hoy hospitalense, hasta que a finales del siglo XII la Orden de los Hospitalarios construye una pequeña hospedería, conocida como el Hospital de la Torre Blanca, que será destinada a albergar a aquella gente que de camino a Barcelona tenía que hacer noche por encontrarse en las murallas de la ciudad cerrada. El lugar exacto donde se encontraba no se conoce, pero se cree que debía estar en la zona de la plaza Mosén Omar, dada su posición al pie de la antigua Vía Augusta, actual Carrer Major. Sea como sea, el éxito de esta infraestructura, medio hospital, medio hostal, hace que la zona de la antigua Quintiano crezca en población. En 1356 tendrá unos 250 habitantes, pasándose a llamar durante el siglo XV la Pobla de Hospitalet. Y por economía oral, simplemente Hospitalet. Así las cosas, mientras que el antiguo Quintiano crece con el tiempo, el núcleo de Provençana no se desarrolla, por lo que la Pobla pasa a tener la capitalidad del municipio. Ello implica que en el mismo siglo XV se construye su propia iglesia, Santa Eulàlia de Mérida, que será conocida como Iglesia Nova. crecimiento que provoca la construcción de nuevas casas alrededor de la iglesia y el camino real, con el asentamiento de las familias más pudientes del pueblo residiendo la calle Xiprerret, antiguo camino romano que iba a Esplugas y zona segura ante las inundaciones del río Llobregat. Calle que durante el siglo XVI verá la consolidación de la estructura urbana que ha llegado hasta hoy. No obstante, no todo iba a ser positivo a partir de entonces. Las epidemias y sobre todo las guerras pasaron una cara factura a Hospitalet debido a su cercanía a Barcelona. Ello la convertía en tierra de paso, cuando no en campo de batalla, en todos los conflictos en que estaba implicada la ciudad condal. No en vano, en 1713 se firmó, posiblemente en la Casa España, el trascendente Convenio de Hospitalet, del Tratado de Utrecht, por el cual las tropas austracistas que estaban batallando en la Guerra de Sucesión abandonaban suelo español, dejando a Felipe V el camino libre para imponerse en la guerra que acabó al año siguiente con la caída del sitio de Barcelona. Esta y las guerras que vinieron después, la Guerra de la Independencia, hicieron que a principios del siglo XIX el municipio no pasara de 900 habitantes, prácticamente todos ubicados en la Pobla. Pero todo iba a cambiar.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
El col·leccionista ja està aquí, acaba d'arribar, i avui recordant a un compositor famós, el Carmelo Barrea, que un dels grans èxits del Carmelo Barrea va ser la melodia Camino Verde, composada expressament per a la pel·lícula Suspiros de Triana, que protagonitzada en aquell temps per Evangelillo. I el col·leccionista avui porta la versió que va fer del Camino Verde el famós trio mexicà de Los Panchos. Evidentment, eren temps de boleros.
Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me puse a llorar. Por el camino verde, que da la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Camino verde. Camino Verde.
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Hola, què tal? Molt benvinguts a una nova edició de les èpoques musicals. Avui, en aquestes èpoques, parlarem d'una noia anomenada Luisa Fernández, que va néixer en el 1961 a Vigo en una família de 7 germans. A principi de la dècada dels 70, la família es va traslladar a Alemanya i es va instal·lar a les afores d'Hamburg. En el 1977, a l'edat de 16 anys, Fernández va ser descoberta en un concurs de talents a la discoteca de la ciutat, on va rebre un contracte de gravació. El single "I Love On You" va sortir a principis del 1968 i va aconseguir un molt bon èxit. Número 7 a Alemanya, 5 a Àustria i a Bèlgica, va ser un disc d'or. El seu àlbum debut, Disco Darling, produït per John David Parker, també es va convertir en un gran èxit. En el 1979 va llançar el seu segon disc anomenat Spanish Dancer. Després del final de l'era disco, no es va saber molt més sobre Fernández durant un temps, fins que va conèixer el cantant i productor alemany Peter Ken. En el 1986, els dos músics van gravar el senzill Solo por ti, que es va convertir en un dels top 20 a Alemanya i va aconseguir el número 1 a Àustria, país on la parella va tenir els seus millors èxits. En el 1997, Fernández va posar fi a la col·laboració amb Peter Ken i des d'aleshores no se n'ha sabut res més d'ell. Recordem que ja vam parlar en una altra edició d'aquestes èpoques que aquesta noia va coincidir musicalment en el seu èxit en l'època de Patrick Hernández, que també era un cantant francès afincat a Alemanya i que va triomfar amb el Born to be Alive. Doncs bé, aquesta noia va ser parella de Patrick Hernández durant un temps. En fi, recordem potser la més coneguda cançó que té en el seu repertori i que li va reportar un disc d'or a Bèlgica. La cançó s'anomena "Lay Love on You". Una curiositat de la música que passa, es queda un segon i desapareix.
Thank you. the truth is plain to see. Could I have your fingers lead to me? Pull you tenderly. Oh, angel, please stop this hurting deep inside. Show your promise, please be kind. So kind to me.
Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón és amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.